Segons uns estudis de la Universitat d'Oxford, durant els propers 40 anys desapareixeran més de la meitat de les feines actuals i en aquest mateix futur 4 de cada 10 joves d'avui s'imaginen treballant pel seu compte. En aquest context, què ha de tenir una empresa per arribar a ser la millor del món? Hi ha una ruta a seguir? Les claus sembla ser que les té la periodista i emprenedora Txell Costa, que visita Sant Cugat per presentar el llibre Working Happy, tot el que et cal per crear la millor empresa del món. Txell, benvinguda.
Gràcies.
Sembla ser que la primera pregunta és obligada. Què cal per crear la millor empresa del món?
Cal ser bons en el que fem, que ens agradi suficientment com per reinventar-nos encara que hi hagi crisi i que el mercat demandi allò que fem. I demanda vol dir un gruix important de gent, no quatre gats que estiguin disposats a rascar-se la butxaca.
Clar, perquè quan parlem de millor empresa del món, com és aquesta millor empresa del món? Què ha de tenir?
Cadascú s'ha de definir la seva. Jo sempre dic que cadascú s'ha de definir ell mateix què és èxit. En el meu cas és poder dormir tranquil·la les nits i durant el dia passar-m'ho bé amb el meu equip.
Tu sempre dius que aquest llibre és com una caixa d'eines per aconseguir crear aquesta millor empresa. Quines són aquestes eines que ens caldrien per començar la construcció?
És el pas a pas, és com una gincama i tot comença per assentar molt bé les bases del que volem. Què passa tot sovint? Que acabem condicionant la nostra vida a l'empresa o a la feina que tenim i no crec que la vida s'hagi de subordinar a l'empresa. Llavors és primer tenir clar com volem viure i a partir d'aquí construir com volem que sigui la nostra empresa. Sí, per nosaltres és molt important la llibertat o la flexibilitat horària, doncs no muntis un bar, per exemple. I això passa, que a vegades acabes fent coses que dius com he arribat fins aquí. O sigui que el pas zero és definir com volem viure i a partir d'aquí construir-ho a nivell de marca, de preus, de llançar-nos al mercat, d'indicadors d'avaluació per veure que tot ho estem tramant bé. Mai llançar-nos al buit, sinó que hi hagi una xarxa i un pla.
Al moment que el punt de partida som nosaltres, escoltar-nos a nosaltres mateixos, la humanitat o els valors tenen un pes important a l'hora de crear una empresa.
Jo crec que sí, l'empresa del futur és molt humana perquè estem cansats de parlar amb logos, de ser un número, i les empreses que venen són molt així, són com la meva, no? Que dic jo, és una empresa amb nom de persona, la meva empresa som entre 10 i 30 segons al projecte i malgrat tot té el meu nom al davant, perquè la gent vol això, vol empreses que tinguin personalitat, que tinguin ànima, i estem cansats de coses dèspotes, de coses llunyanes, sinó que volem ja ens ho han donat tot això, volem una altra cosa, ara som molt més crítics com a consumidors i internet també ha fet que consumidors i marques estan al mateix nivell. Llavors el que ve és això.
Clara, posaves la teva empresa com a exemple, dius una empresa que em té a mi com a nom. És una cosa estranya perquè hi ha aquesta humanitat que dèiem i a sobre és un nom de dona. També sembla que falten dones a les empreses de casa nostra i del món, malauradament.
És una cosa estranya o no? Jo col·laboro amb la Universitat de Yale als Estats Units i allà és molt habitual. Per què? Perquè tu pots ser una persona popular, pots ser una celebrity, pots ser algú d'un mitjà i que darrere generis feina. O sigui que allà hi ha el personal branding, neix de tot això. Hi ha moltes persones que generen feina a través de la seva pròpia marca. Aquí tenim la Viviana Vallvé, que és un cas d'aquests. O sigui que cada vegada es porta més. Que se'ns fa estrany, bueno, hem de fer pedagogia i demostrar que i de fet és Txell Costa o Txell Costa Group l'empresa, la Meritxell és una altra, llavors a mi ja m'és fàcil separar-ho. I el fet de que faltin dones, sí, falten moltes i falta visibilitzar el rol femení perquè a l'hora de liderar ens pensem que hem de replicar el que sempre han fet els homes i jo crec que hi ha una gestió emocional que per exemple nosaltres podem fer com ningú.
Clar, de fet tu avui presentes el llibre en una activitat que organitza l'Associació de Directives, Empresàries i Dones Professionals de Sant Cugat. Quin és el moment? Més o menys ho esmentaves ara, però quin és el moment que viuen les dones empresàries, emprenedores a casa nostra?
Ui, jo crec que és un moment que ens estem començant a fer sentir, però tot i així hi ha un problema d'empoderament i de creure'ns-ho. Precisament a la Universitat de Yale estem treballant, som 20 empresàries de tot el món que ens han com escollit per seleccionar com liderem. Han estat 10 anys per engegar aquest programa. Jo sóc l'única de la Unió Europea i realment el lideratge que hi ha en els diferents països es veu molt diferent, però sí que totes tenim en comú que és que som cagadubtes. Som cagadubtes perquè no ens creiem com no ens som de bones o ens costi imposar el nostre criteri. Allò de jo sé que s'ha de fer així perquè tinc l'experiència suficient dels estudis per dir s'ha de fer així. Encara no, si fos un home no dubtaria tant.
Per tant, els canvis que fan falta són estructurals pel que esmentes. O sigui, Com arribarem a que la dona no hagi de ser tancada dubtes, no dubti tant amb el que ha de fer?
Estructurals o de mindset, de mentalitat, de creure'ns com en som de bones i reconèixer-nos a nosaltres mateixes. A Twitter, per exemple, també ens costa molt visibilitzar-nos, dir la nostra, perquè pensem, té valor això que jo dic? I a les llistes del cloud, que són llistes d'influència en els mitjans socials, surten poques dones tot sovint, i som nosaltres mateixes les que ens fem filtre. O sigui, jo crec que estructural sí, però també de creure'ns-ho nosaltres mateixes.
O sigui, el canvi comença per un mateix.
Totalment, i enamorar-se d'un mateix. Jo sempre dic que si no t'enamores d'un mateix no pots enamorar els altres ni en la vida ni en la feina. Llavors hem de començar nosaltres de creure'ns de ei, Titi, que ets molt gran.
Explica'ns una mica com acaba una periodista deixant la ràdio i muntant aquesta empresa que ara deies, diu, som 30-40 persones, depèn del moment, que assessora empreses de la Generalitat. Com fas aquest canvi?
Perquè m'hi trobo, perquè dic, ostres, aquest no és el meu lloc. Jo crec que hi ha una altra manera de treballar, que pugui dormir cada dia a casa. La ràdio és la ràdio, i ser periodista és ser periodista, i tot el que això comporta. I arriba un moment que no em fa feliç, i dic, jo crec que hi ha una altra manera de treballar. I és el que jo en dic working happy, no? I és aquesta flexibilitat, m'hi han aportat la vida, i he descobert que realment funciona, que allò de més hores treballades, millors resultats, no. No és treballar més, és treballar millor. A casa, a l'empresa, no tenim rols, per exemple, som molt flexibles amb els horaris. Hi ha altres maneres de fer, i mira, casualitats de la vida m'hi ha anat portant, i va molt bé, i va molt bé, i sense saber-ho tenia una intuïció que m'ha funcionat, i és el que intento estrategitzar a través del llibre.
Mm-hmm. Clar, tornem a aquest llibre, aquest Working Happy. Tu és Working Happy i crear la millor empresa del món, per tant, sembla ser que felicitat i empresa poden anar lligades.
I tant, la felicitat dona dividends. Abans de venir aquí estàvem celebrant amb el meu equip, perquè jo crec que igual que s'ha de treballar, s'ha de planificar, s'ha de somiar amb els peus a terra, s'ha de celebrar. I jo crec que si els meus estan contents, tot anirà millor, tot la relació amb els clients, la productivitat. Jo crec en la intraemprenedoria, o sigui, jo sóc emprenedora, però els meus treballadors també són emprenedors. S'han de sentir l'empresa com a seva, fem un lideratge molt horitzontal, seguim un model de negoci que és bootstrapping, que vol dir que cadascú es paga el seu propi sou amb la feina que genera, o sigui que no som una cooperativa, però hi ha moltes coses que així són molt col·laboratives, i si ells no són feliços, aquest engranatge no funciona.
Però tots aquests elements que esmentes, dona la sensació que siguin per empreses de nova creació, no? És a dir, una base a partir de la qual crear una nova empresa, però amb empreses ja molt consolidades, es pot fer aquest canvi de mentalitat i aportar aquests canvis per acabar sent un working happy, per acabar fent que sigui la millor empresa del món?
Tenim clients que ho fan si tenen la flexibilitat suficient per fer-ho, i flexibilitat no només estructural sinó mental. La nova generació ja ve amb tot això, no està disposada, i els altres és qüestió de cap. El que dèiem abans és, si vols, pots.
Abans de marxar, una última pregunta. Per la manera que parles, sembla que cada cop més empresa i coaching estan més de la mà. És a dir, és important escoltar-se el mateix, escoltar les sensacions perquè això sigui rendible?
A mi el nom de coaching no m'agrada. Jo crec molt en el... Per mi la feina és un camí més de creixement personal. Jo sóc una persona, podríem dir, molt espiritual o així, i ja està molt connectada amb mi mateixa. I necessito una feina que em permeti estar connectada amb mi, amb els meus valors, perquè si no anem com autòmates o vivim de puntetes, i jo crec que la feina també n'hem d'aprendre i ser millors persones a través de la feina, i tant.
Txell Costa, moltes gràcies per atendre els micròfons de Cuat.cat.
Un plaer, gràcies.